Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. L'empresa catalana de perfumeria Puig renuncia a fusionar-se amb el gegant de la cosmètica Estée Lauder. La companyia catalana ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que les dues empreses no s'han posat d'acord per combinar els seus models i que desisteixen de continuar negociant. A la mateixa nota, Puig afirma que se centrarà a augmentar la seva cartera de marques i a generar valor per a la companyia. El conseller delegat Josep Manuel Albesa afirma que continuaran reforçant la posició en el sector de la bellesa Premium amb un creixement disciplinat. La integració de les dues empreses hauria creat la segona corporació en l'àmbit de la cosmètica i la perfumeria darrere de L'Oréal a nivell mundial, un gegant de luxe amb una valoració borsària de 40.000 milions de dòlars. Més notícies, Oriol Pujador.
El catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva, considera lògic que l'Audiència Nacional hagi bloquejat els comptes de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero arran del cas judicial que l'afecta. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Nieva ha explicat que la mesura permet garantir el retorn dels diners en cas que l'expresident sigui condemnat.
És absolutament lògic, és a dir, si tu estàs sospitant que una persona ha desviat diners, ha intentat doncs, fer-los desaparèixer per, bàsicament, no pagar impostos, no? Doncs el que és absolutament obvi és que aquests diners han de ser tornats algun dia. Per tant, la resolució del jutge només pot ser aquesta, intentar retenir ja aquests diners.
Aquest divendres el govern català aprovarà el projecte de llei de pressupostos per aquest any, després d'aconseguir els suports imprescindibles dels comuns i Esquerra per poder-los aprovar al Parlament. La líder dels comuns, Jessica Albiach, avisa Salvador Illa, el president, que el pacte pressupostari no és un xec en blanc. La consellera d'Economia, Alicia Romero, posa en valor l'estabilitat política que dona l'acord.
Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. En la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
Demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos.
Aquest divendres també han d'arribar a Barcelona els activistes catalans de la flotilla per Gaza que van ser detinguts per Israel en alta mar, traslladats i retinguts en condicions qüestionables al port israelià d'Ashdod. El portaveu Pablo Castilla ha explicat a Catalunya Ràdio que una vintena dels 400 activistes procedeixen dels països catalans.
Les persones segrestades amb passaport espanyol han sigut finalment 45, de les quals 23 formen part de la delegació dels Països Catalans i 18 són catalanes. Les participants de la delegació dels Països Catalans haurien d'arribar demà a l'aeroport del Prat.
Els operaris de torn de nit de Ficosa a Viladecavalls continuen en vaga després de no acceptar l'última proposta d'acomiadaments de l'empresa. La companyia catalana del sector de l'automoció planteja retallar 113 llocs de treball al voltant del 14% de la plantilla. Són una seixantena menys dels que volia acomiadar en un principi. La Renaixença de Catalunya Ràdio, creat i presentat per en Peyu, ha recollit aquest dijous el premi al millor programa de ràdio dels Premis Ràdio Associació. La gala d'entrega s'ha fet aquest vespre a Barcelona.
En Peyu i tot l'equip del programa de la Renaixença han pujat a l'escenari per agrair aquest guardó. En el seu discurs d'agraïment ha mostrat la seva preocupació per l'estat en què es troba la llengua catalana.
I estic realment preocupat perquè ens dediquem a una cosa que sense catalanoparlants i sense gent que entengui el país amb el nostre marc mental acabarà desapareixent. I això em preocupa. I crec que l'única manera de solucionar-ho... Bueno, jo crec que és molt fàcil. Vull dir que podem crear tants departaments de política lingüística com vulguem, però, hòstia, és legislar i ja està. No ha de ser tan complicat. Jo quan sento la ràdio la gent que discuteix el percentatge del català a l'escola, hòstia, puta, és el 100% i ja està. No hi ha una altra.
El Premi Ràdio Associació en Innovació ha estat per al programa de Catalunya Música la cinta de Mobius, de la matemàtica i música Laura Ferrer. El guardó al millor professional de ràdio ha estat per al periodista de RAC1, Xavi Bundó.
I als esports, la jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup aquest dijous.
Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous a la Junta Electoral del Club Blanc la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit.
Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny arran de la forta caiguda al Gran Premi de Catalunya de diumenge.
I a Waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina. Les andreuenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 a la final del temps reglamentari. Han situat el 2-0 definitiu a la semifinal.
Fins aquí les notícies.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
He treballat amb en Nicolas Cage.
Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
No, però...
D'una hòstia que li va més...
Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de teva mare. El director va dir... Tornem a repetir. Oh!
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Avui he fet una cosa que no faig mai, entre setmana. M'he regalat un aperitiu de cacauets i patates, que de fet no eren patates, perquè eren de llentia, però és igual, deixem-ho així, a la terrassa de casa mentre llegia un llibre. Quin gran moment de felicitat. Sense el mòbil ni l'ordinador, sense soroll ni presses. Aquesta olor d'estiu m'ha empès a l'exterior mentre sentia els falciots com anunciaven més calor, i abans de posar-me a treure una part de la roba d'estiu que encara tenia en stand-by. No us passa que quan guardeu els abrics i els jerseis gruixuts penseu com és possible que fa unes setmanes ho portés posat? Treus les samarretes de màniga curta i quan te les proves t'agafen tots els mals, perquè estàs blanca com la llet, sort que existeixen les camises de màniga llarga per tapar colors i altres efectes de l'hivern, fins que el sol pugui veure una mica la pell, tampoc no gaire, de braços i cames. Comences a treure la roba i arriba un moment que ja no disposes de més temps i et queden els pantalons d'estiu al costat de les faldilles i els vestits d'hivern, les botes al costat de les sabates esportives d'estiu i alguna sandàlia que has decidit que encara no és moment de posar-te perquè això d'ensenyar els peus ho deixo per força més endavant. Total, que ara tinc un garbuix de primavera, estiu, tardor, hivern, que encara no sé quan podré acabar, perquè aquest cap de setmana vull fer com les cabretes i passejar per la muntanya sense mirar el rellotge ni contestar el telèfon, si pot ser. Avís per a navegants, no em truqueu, que estaré fora de cobertura. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Duran i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, són les 12 i 10 minuts. Vinga, que ja som aquí. Comença la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Podeu començar a trucar al 93-201-7474, que avui tenim molta feina, moltes coses per explicar-vos i no tenim prou temps per fer-ho tot. Així que comenceu a trucar ara, que després, si no em direu que no trobeu línia i que no us agafem el telèfon, que no és veritat que l'Aina sempre agafa el telèfon, però una cosa darrere l'altra. Mentre us decidiu al 93-201-7474, tinc un munt de missatges escrits i en àudio que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, que ja sabeu que també ho podeu fer si no voleu trucar al directe, que és el 667-220-148. I avui ens hi hem trobat, això ve d'ahir, i em sembla que sort que ve el cap de setmana i ho aturarem, perquè si no estaríem uns quants dies parlant de cucs i la tènia solitària. En fi, un tall de veu que ens ha deixat, un àudio, ens ha deixat la Montserrat de Mataró.
Només us volia dir que jo, de petita joveneta, que ho recordo perfectament, vaig tinguer, no solitària, però sí cucs. I ho recordo perfectament, perfectament. I bueno, i em van donar un remei, tal com va dir el doctor Eduard, diguem, i a partir de llavors mai més, però sempre, 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 ja de gran, i mireu que ja en tinc 83, que tinc una miqueta com de cuissó així a l'anus, i així sempre que vaig a lavabo, sempre m'ho vigilo, perquè es veuen, Són uns cuquets petits blancs i es veuen. Bueno, vinga. Espero, Marta, que no hagi somiat amb la solitària aquesta nit. Vinga, un petó.
Gràcies, Montserrat. No he somiat amb la solitària, però la imatge aquella em va costar, perquè em vaig anar a dormir amb la imatge de la senyora que va explicar. És igual, no ho repetiré. No ho repetiré perquè ja nosaltres estem pràcticament de cap de setmana, o sigui que canviem de tema. Va, que ens truca el 93-201-7474, la Carmen des de Sant Feliu de Guíxols. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta, i a tots els ignorants. Mira, Marta, em sembla recordar que abans d'ahir la senyora de les Corts, que es diu, no me recordo el nom, la senyora que truca habitualment de les Corts,
Maria Rosa.
Sí, la Maria Rosa va preguntar si algú sabia el nom de la novel·la de la Teresa Pàmies que tractava o parlava de la Ràdio Pirenaica.
Ah, era sí, ho tenim pendent. És doncs, de fa temps, aquesta pregunta. Sí,
em sembla que la novel·la és una que de la Teresa Pàmies, molt maca també, que es diu Va ploure tot el dia.
Va ploure tot el dia.
Uh-huh. Em sembla que aquesta novel·la, que és molt maca, parla del seu, de l'exili de la Teresa Pàmies, i em sembla que en aquesta fa referència a l'emissora aquesta que li interessava, aquesta senyora.
A Ràdio Pirenaica, era... no? Sí.
Ah, sí, a la Ràdio Pirenaica. Em sembla que era aquest. Que
molt,
aquest,
bé, molt bé, doncs que ja he pres nota, a veure si és això el que volia. Perfecte, doncs moltes gràcies.
Aquesta introducció que has fet, Marta, de la roba d'estiu i hivern, que no sabem què hem de fer, em sembla que és una situació bastant generalitzada.
Oi que sí, però jo crec que ara ja està, Jo crec
ara
que avui,
ja està,
avui
sí,
ho he vist
sí,
clar,
sí.
Que això s'ha acabat ja.
Sí, jo he anat a passejar-me una mica per la platja, no m'he banyat, però ja comencem a tenir ganes de...
Sí,
de que canvia el temps,
I tant, i tant. Ara ja sí, ara ja sí.
Ara ja sí. Bueno,
bé,
bona nit a tots.
Bona nit a tots. Adéu-siau. Adéu. Un altre missatge que ens heu deixat al WhatsApp és de l'Adolf, des de l'Eixample de Barcelona.
La qüestió de les botigues de conveniència que deixaran de donar llicències. Però, a veure, no creieu que els ajuntaments, sobretot el de Barcelona, arriben molt, molt tard, és típic de moltes polítiques. Quan ja és massa tard, quan ja tenim 1.300 establiments d'aquest tipus. No voleu dir que l'afany recaptatori de l'ajuntament és molt alt i per això es permeten aquestes botigues que serveixen de molt poc, la veritat?
Doncs bona reflexió, Adolf, des de l'Eixample, que ens deixa aquesta queixa pregunta sobre aquestes botigues de 24 hores. També la Marta, des de Sant Joan d'Espí, fa aquesta pregunta sobre el TN, crec.
A veure si em podeu ajudar amb aquest tema, perquè és una llauna cada dia. Aviam, jo plego de treballar a les 3. Entre que arribo a casa, m'escalfo el dinar i tot plegat, em poso a dinar entre 2:15, entre 2 i 3:15. M'agrada dinar amb el Telenotícies migdia. Però què passa? Que ja s'ha acabat l'emissió en directe, per tant, no puc posar a veure des del principi, des de l'app, això, i encara no està penjat a l'apartat d'actualitat, que no el pengen fins a les 4:10, aproximadament. De manera que hi ha com un buit aquí, que entre 3:15, entre que cal Telenotícies i que el pengen, que acostumen a trigar mitja horeta, 3/4, no pots veure'l. Aleshores, és una llauna, perquè per veure'l el que he de fer és córrer, arribar abans que acabi el TN, posar l'app, mirar-lo des de principi, mirar primer el directe i després posar-lo a mirar-lo des de principi, poso el pausa, m'escalfo el dinar i quan serà a taula, aleshores poso el play, i que potser són 3/4, i aleshores sí que el puc veure. Però no entenc per què hi ha aquest desfasament de mitja hora a 3/4 en què no pots visualitzar-lo des del principi. Aviam si em podeu ajudar amb aquest tema.
Doncs mira, ho demanarem, perquè jo sé que des de la tele, per exemple, sí que pots tirar enrere mentre s'està emetent. Pots començar una cosa des de l'inici. Clar, suposo que deus veure no des de la tele, sinó des d'alguna aplicació, o des del mòbil, o des de la tauleta. Ho demanarem, Marta, a veure què passa, d'acord? Perquè puguis dinar mirant el TN des del principi. Ens truca al 93207474 en Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit, bon cap de setmana. He dit-li a la Marta, aquesta senyora que vol veure les notícies sencer, que és molt intel·ligent i té un mètode molt, molt correcte per poder-lo veure. Això les coses a menjar mentre, en fi... Jo no el veig en remissió mai, jo veig en dia... Sí, en remissió ja... Si deu a la nit, els repeteixen les mateixes notícies. Vull dir que no crec que sigui tan problemàtic. Però no és que la critiqui, al contrari. Que si, ja et digui d'entrada que si no està l'agenda. Marta, et vull dir que això que enredo que t'està robant, amb el Toni Clapés, el teu maridet, marit, digue-li com vulguis, ho podeu arreglar aquest cada setmana, si us veu els dos a mà de mà, no?
No, cadascú es fa la seu, eh? Aquí cadascú se busca la seva roba i es canvia la seva roba. I aquest cap de setmana farem una altra cosa, o sigui, la roba es quedarà per dilluns, ara ja. No hi ha temps.
No, sí, que no ens puguin després de l'ansietat per fer les coses, que fem no. Una cosa molt de concert.
No, escolta'm, anirem amb una cosa d'estiu i l'altra que no ho sigui, no passa res, ja, uns dies més.
I molt apreta, poca barca.
No ve d'aquí.
I jo vols estirar més obres que la màniga i no l'haig d'estir la màniga.
Exacte.
Mira, les preguntes, perquè per avui les tenia per ahir, però és que ahir vaig trucar i confiat que ja faré la línia, però és que em vaig despistar i no se'n recordava que havia trucat.
Ah.
I li vaig dir a l'aire, però ja dic les preguntes que les tinc des d'ahir, per avui les dic. Avui dijous, pel cap de setmana, i les dic. Tu estàs implicada. Quin és el locutor més gran en actiu de l'emissora de Catalunya Ràdio?
Vale.
De la ràdio, concreta, no de la tele.
De Catalunya Ràdio, eh?
Sí, no sé, el Solà està amb dies de jubilar-se, però suposo que algun potser s'hagi sobrepassat la jubilació i encara estigui treballant, no tinc ni idea, eh?
Bueno, doncs ja investigarem. Vinga, segon.
Algú que ho sàpiga del personal.
Molt bé.
Després, en quin any es va posar l'estàtua de Colón al port, amb el Magnum, amb la Solondrina? Em curiosa aquesta pregunta, jo l'he vist tota la vida.
Molt bé.
No sé des de quin any està posat allà, que ha passat mai i pujat.
Mai has pujat, no.
No, ni tampoc mai... Bueno, sí, no, tinc clar, el Colón mai pujat.
Ja. No, jo tampoc.
Però que aquí serà el tibidà avui i no serà caminant i tot, eh?
Això sí. I la tercera?
I la tercera i última, per assolir-me, és com podem fer per entendre'ns sense saber el llenguatge de signes amb un sordimut així de manera que els dos hem interpretat el que ell vol dir i jo fer-me entendre amb ell. Perquè amb la vista ho veig molt complicat i potser hi hagi algun mètode que no sigui, si no s'ha notat, ja ho he d'estigna. Que això a les notícies que veiem, com deia aquesta senyora, a les 3 i que al canal segon, com a dir, que hi ha una presentadora que està allà en la cara fent
el llenguatge de signes. Sí, fent el llenguatge de signes.
La traducció simultània. Sí. I bona nit i bona setmana.
Igualment.
I
que vagi molt bé.
Quan tenim la gana, Marta, bona
molt
nit.
Bé, adéu-siau, bona adéu. Nit, adéu. A veure, un altre tema que vam encetar, crec que va ser ahir, que preguntava la Montserrat de Mataró el tema de la dolçó de les síndries. Doncs mira, tenim una resposta del Jordi des de Barcelona.
Mira, truco pel tema de les síndries. Mira, jo tinc una fruiteria a Gràcia, al carrer de les Carolines. Per mi, el dolçó de les síndries depèn el que més de l'origen. Hi ha terres que estan més preparades per cultivar les síndries, per exemple, la zona de Granada, la zona d'Alacant, però tenen un clima ideal per fer les síndries. I a més, ara també, com reguen gota a gota, cada planta només produeix una o dues síndries, així es garanteixen la dolçor i que la síndria sigui bona. Les sense llavor són híbrides, però la soca que tenen és de la síndria tradicional, és la mateixa soca. Per això són pràcticament igual de bones que les que tenen llavor o igual de dolces. Són dolces les dues. Jo venc de les dues, però és molt més còmoda menjar la que no té llavor. I a més, la síndria, mengeu perquè són molt diurètiques i a més són el substitut ideal de l'aigua a l'estiu. Perquè a part d'hidratar-se, ens aporta sals minerals. Ok? Vinga, salut i fruita.
Salut i fruita. Molt bé, Jordi, sí, m'agrada. I una altra resposta sobre la síndria de la Mercè des del carrer Indústria. Diu, tant les síndries amb llavors com les que no en tenen poden ser igualment dolces, per tant, coincideixen. La dolçor no depèn de les llavors, sinó de la varietat, el cultiu i el punt de maduració. Les principals diferències entre ambdues són les síndries amb llavor tenen llavors negres desenvolupades i solen destacar per un sabor tradicional molt intens. Les síndries sense llavors no són transgèniques, s'obtenen mitjançant encreuaments naturals per evitar els pinyols. Tenen petites llavors blanques i tendres que són totalment comestibles i que passen desapercebudes.
Salut i vida amb Natàlia Flores.
Ja fa unes setmanes que alguns dels oients d'aquí, de la nit dels ignorants, ens preguntàveu pel tema de la xocolata. Algú deia, per què quan acabes de dinar t'agafa com aquelles ganes de menjar una miqueta de dolç i sempre vas a buscar la xocolata? Algú altre va demanar les propietats del cacau. Li vam demanar consulta, diguéssim, a la doctora Natàlia Flores, ens va fer un àudio per contestar la pregunta d'aquests oients, però després la mateixa doctora va dir, calla, que potser en podem parlar un dia. Bona nit, Natàlia Flores.
Molt bona nit.
I avui ha arribat el dia i dius, avui parlarem d'això, d'un aliment que d'entrada semblaria que desperta passions. Jo no conec encara ningú que no li agradi la xocolata. Segurament existeix, eh?
Però segurament molt poca
existeix.
Gent.
Hi ha qui diu que la xocolata és gairebé medicinal, d'altres que la veuen com un pecat. Però, clar, volem aclarir conceptes. Natàlia, què hi ha del cert en tot això? D'entrada, la xocolata és bona o és dolenta?
Doncs mira, Marta, aquesta pregunta és molt interessant. El primer que hauríem de fer és diferenciar dues coses, perquè sovint barregem el que és cacau amb la xocolata comercial. I, clar, últimament, en els últims anys, s'han publicat molts estudis dient que la xocolata és saludable, però que el que té aquests beneficis no és la rajola de xocolata ultraprocessada que potser
trobem al súper.
Exacte, que comprem al súper, sinó el cacau.
Clar, que és molt diferent, no té res a veure, no?
Exacte, o sigui que com que és diferent, cal deixar-ho molt clar, que el cacau és una llavor que és molt rica en compostos fitoteràpics, perquè clar, és una planta, i que té uns bioactius molt interessants. Conté polifenols, conté flavonoides, és que aquests tenen un efecte molt antioxidant i molt antiinflamatori. Ah. En canvi, per altra banda, moltes altres xocolates comercials que podem trobar al supermercat doncs tenen molt sucre, tenen greixos de mala qualitat, com per exemple els greixos trans, tenen additius i en realitat tenen molt poc percentatge de cacau. Per tant, una cosa és el cacau i una altra cosa molt diferent és una xocolatina o una xocolata processada.
Molt processada, molt bé. I aquestes, com l'has dit, flavonoides del cacau, l'has dit així?
Sí, sí.
Què ens fan exactament a dins del cos?
Doncs, per exemple, l'efecte principal que tenen els flavonoides és que ajuden a millorar la circulació sanguínia perquè afavoreixen la producció d'un àcid que es diu, d'un òxid, perdó, que es diu òxid nítric, que ajuda els vasos sanguinis a relaxar-se. I llavors, direm, per què és interessant que relaxin els vasos sanguinis? Doncs perquè milloren la circulació i llavors ja arriba millor oxigenació als teixits, més arriben també més aport de nutrients i fins i tot també un millor funcionament cerebral. I per tant, hi ha estudis que relacionen el consum moderat de cacau ric en aquests flavonoides amb una millor funció cognitiva i també amb efectes positius sobre l'estat d'ànim.
Clar, per això molta gent diu que quan pren xocolata després se sent com bé o se sent millor, no?
Això mateix, exacte. Aquí entra una part molt interessant, que és el cervell. Mm-hmm. Per què passa això? Doncs perquè el cacau conté uns compostos que actuen amb uns sistemes, que és el sistema del plaer i la recompensa. A part d'interaccionar amb aquest sistema plaer-recompensa, també aporta una miqueta de magnesi i petites quantitats de substàncies estimulants com és la teobromina. Uh-huh. I llavors, clar, ens prenem el cacau i què sentim? Doncs sensació de confort, de benestar, plaer, o fins i tot una certa relaxació emocional quan mengem xocolata. Però això és important diferenciar que tots aquests beneficis els podem tenir amb una petita quantitat de cacau de qualitat i no hauríem d'utilitzar la xocolata com una eina constant per regular les nostres emocions. Clar.
Està bé, no tenir allò amb un armariet la tauleta de xocolata blanca, la d'ametlles amb no sé quant, i que té un tant per cent de cacau molt baixet, no? Està clar.
Clar.
I això ens portaria, Natàlia, una pregunta que segur molts oients ara mateix estan fent, i que ens feia una d'aquestes oients ara fa uns dies: per què després de menjar, sobretot dinar, a vegades també sopar, sense mirar la tele, que ja s'encarreguen els anuncis de passar-te per la cara allò, xocolates i xocolates, que això també és un altre tema, diguéssim.
A certes hores, a
exacte,
més.
Justament ara perquè no puc veure la tele a la nit, perquè estic aquí, però és veritat que moltes vegades a la nit surten anuncis de xocolata i t'agafen com unes ganes de menjar xocolata.
Clar, ja d'aixecar-te al sofà i anar ràpidament a la cuina.
Però per què passa això, que després d'un àpat et venen aquestes ganes de menjar una mica de dolç i, per tant, de recordar la xocolata?
Doncs mira, m'agradaria deixar clar als oients que això és molt habitual, vull dir que passa a un tant per cent de la població bastant elevat i que no és sempre a gola o falta de força de voluntat, sinó poden passar diverses coses. Per una banda, si estem menjant un àpat que té una quantitat d'hidrats de carboni d'aquests d'assimilació ràpida, això què implica? Implica que puja el sucre molt ràpid, i com que puja el sucre molt ràpid, la insulina també puja molt ràpid. Llavors, com cada cop s'ha alliberat tanta insulina, aquesta insulina el que fa és llavors, altre cop, baixar-nos el sucre molt ràpid. Llavors, si és un àpat d'aquest que té molts hidrats de carboni simples o d'aquests d'absorció ràpida, el cervell interpreta: ostres, com que m'ha baixat altre cop de cop el sucre al final de l'àpat, perquè ha pujat molt ràpid i ha baixat molt ràpid, torno a necessitar energia ràpida. Llavors, per això, després de l'àpat tenim aquesta necessitat de xocolata o de cafè amb molt de sucre, que a vegades la gent es posa molt de sucre, o alguna cosa dolça, o també a vegades es veu com, bueno, doncs com un petit premi, no?
Clar, estic pensant que tot això, no, per tant, no seria només una qüestió psicològica, no?
Exacte, hi ha una part psicològica, que ara en parlarem també, però que hi ha una part fisiològica i cerebral, no? O sigui, a vegades estem cansats, estressats, dormim poc, llavors el cervell intenta buscar una recompensa ràpida, i el sucre és una recompensa ràpida, perquè no oblidem que el sucre, que ja n'hem parlat alguna vegada, el sucre és el combustible amb el que funcionen les nostres cèl·lules, bueno, que les mitocondries, que vam parlar un dia, ho transformen en la molècula d'ATP, però què passa? Que aquest sucre activa uns circuits, que són els circuits d'un neurotransmissor cerebral, que és la dopamina, vale? Aquests circuits es diuen circuits dopaminèrgics, que estan relacionats amb el plaer i amb la motivació. I llavors és com si el cervell digués: necessito una mica d'energia, però també necessito una mica com o de consol, o de benestar, o de bon rotllo, i llavors per això, clar, el cacau o més concretament el cacau, però a vegades qualsevol dolç ja compleix una mica aquesta funció.
Clar, està bé això que dius, perquè molta gent a vegades el que fem, i a mi incloc, no, és agafar un trosset de xocolata i després et sents com culpable, no, de dir, ara jo per què he menjat xocolata si ja en tenia prou amb l'àpat que he fet, o i en lloc de menjar-te un iogurt o fer una peça de fruita, dius, no, una mica de xocolata, i el fas com a en lloc de un altre postre. Però després ens sents malament, que dius,
clar, clar.
Quina tonteria, no?
No, doncs no ens hem de sentir malament, perquè hi ha aquesta explicació fisiològica, i el que m'agradaria que entenguessin els oients és que el que és important és entendre per què el cos fa les coses. O sigui, el cos no ens demana sucre per dir, mira, doncs ara menja sucre perquè t'engreixis, o perquè no està bé, o perquè et sentis culpable. No, el cos demana sucre moltes vegades, i aquesta necessitat de dolç, doncs quan estem cansats, quan estem estressats, quan estem dormint poc, quan, com hem comentat, tenim àpats desequilibrats, o simplement que necessitem una mica de pausa, d'allò estar un moment al sofà, una mica així en trance, no?, amb el tros de xocolata, no? Doncs clar, no es tracta de culpabilitzar-nos, sinó d'entendre què ens està intentant dir el nostre cos.
Ara, se m'ha acut una altra pregunta. Quan feia referència que a vegades quan mengem alguna cosa i ens fa un pic de sucre,
sí,
estic pensant en tipus de menjar que et poden portar, és a dir, que et poden provocar més ganes d'aquesta xocolata, que seria, per exemple, perquè la gent es faci una idea, la pasta, per exemple,
exacte,
o l'arròs, et provocaria més això?
Més la pasta blanca que
sí,
l'arròs, per exemple. A vegades el tema de fregits, patates fregides, salses també d'aquestes molt condimentades, no casolanes, sinó moltes vegades, i el menjar processat en si, moltes vegades, perquè tingui gust, porta molt sucre, molta
clar,
sal i molt greix, també, no? I llavors, quan fa aquesta pujada de cop, doncs és el que hem dit, no? El cos comença a fabricar insulina com un boig, i llavors tanta insulina que de cop baixa el sucre. O sigui, en canvi, quan posem aliments que tenen fibra, per exemple, verdures, tant pot ser crua com cuita, tot el que té fibra endarrereix l'absorció del sucre. I, per exemple, si parléssim doncs d'arròs integral o pasta integral, el portar ja la seva pròpia fibra també s'absorbeix de forma més lenta. Per tant, dona una energia més sostinguda, que no fa pics així, tipus muntanya russa, sinó que puja més a poquet, es manté i després baixa a poquet a poquet.
Clar. És a dir, que segurament tindré menys ganes de xocolata si jo em prenc una mica de, no sé, una manera de tomàquet i un pollastre a la planxa, no tindré tantes ganes de dolç després com si em prenc un plat de pasta al pesto.
Exacte.
I després me'n pujarà el sucre i després necessitaré la xocolata.
Exacte, no vol dir que després de l'amanida o de la verdura amb el pollastre no ens vingui de gust una miqueta de xocolata, però probablement agafaràs un trosset petit i et quedaràs satisfet.
Clar.
En canvi, potser quan hem fet aquest àpat amb més carregat d'hidrats de carboni, sobretot d'hidrats de carboni de ràpida absorció, és allò que amb un trosset no en tindrem prou, no? Perquè avui, mira, una pacient m'ha dit, és que jo em prenc mitja tauleta de xocolata al dia.
Clar. Home.
Mitja tauleta de xocolata al dia...
Clar, de xocolata, no de cacau.
De xocolata, clar, no de cacau, clar. Doncs això també, i clar, ens torna
problema,
a fer,
no?,
aquest sucre que torna a pujar, torna a disparar la insulina, i al cap de relativament poca estona torna a baixar, perquè jo a vegades tinc gent que em diu, acabo de dinar, em prenc una mica de xocolata, me'n vaig al sofà i m'he de tornar a aixecar i tornar a anar a la cuina, no? Llavors entrem en aquest cercle viciós, no?, que anem fent muntanyes russes amb el sucre i la insulina.
Sí. És curiós, perquè ara he pensat també en una altra cosa, que és, per exemple, jo a vegades, per qüestions d'horaris, d'anar a fer una entrevista, tenir una reunió al migdia, potser esmorzo tard i no dino, i llavors faig un dinar-sopar d'hora, però si jo camino i baixo cap a casa caminant i passo per davant d'un forn i jo no he dinat, però tinc gana, o sigui, estic com aquell dia, tinc més possibilitats d'entrar al forn, comprar el pa de manera habitual i de cop i volta dir, posi'm un tros d'aquesta coca,
clar,
i d'aquesta. I arriba a casa i dir, com és possible?
Per què m'he comprat això?
I, en clar, canvi, si vas dinat i després vas a comprar el pa o vas esmorzat, no compres tantes coses.
Clar.
Vull dir que també aquest mecanisme hi és en el cervell, no? És curiós.
I tant,
si has menjat, no te la compres,
exacte,
perquè potser no et ve de gust i llavors no et ve de gust.
Bueno, per això diuen que quan hem d'anar a comprar al supermercat,
sí,
o al mercat, hem d'anar menjats.
És veritat, si tota la raó. Llavors, què fem? Hauríem de deixar la xocolata? No,
no. Hem de deixar la xocolata. Hem de buscar xocolata de qualitat, prendre-la de forma puntual i amb una i amb mesura. O jo, per exemple, us ho dic aquí davant de tothom, jo em prenc cada dia un trosset de xocolata, cada dia, però és un trosset i d'una concentració alta, que intento que sigui 80% o així.
80% cacau?
Podria ser 70, a partir de 70 va, seria saludable.
Ara ja m'agrada. Val? 70 està bé.
70 està bé. Però és això, que com que faig els àpats equilibrats, amb un trosset...
Ja
en tinc prou. I si algun dia, doncs, o no en tinc o així, no em passa res, tampoc, no? Perquè a vegades hi ha gent que em diu, tinc addicció, si no tinc xocolata he de baixar a comprar-la.
No, a vegades la tens associada allò al cafè. I tens el cafè i necessites un tros de xocolata, no? A vegades passa. Sí, i si no tens la xocolata, aquell cafè no t'entra
ja
igual.
Ja no et senta tan bé, no?
Exacte.
Exacte. Per tant, diríem que el problema no és prendre puntualment una miqueta de xocolata de qualitat, sinó el problema és quan el dolç es converteix com amb la nostra eina principal, doncs, per compensar el cansament, l'estrès, el malestar emocional. Llavors, què podem fer? Doncs el que hem dit. Intentar que els nostres àpats siguin equilibrats i, com abans hem comentat, rics en fibra i proteïna.
D'acord.
Encara que tinguem un plat combinat, que hi tinguem fibra, proteïna, verdures i dos culleradetes de pasta, tres, una miqueta d'arròs, no passa res. Amb això no estic dient que no haguem de menjar hidrats de carboni, però no que a vegades, per anar ràpid, diem, va, faig plat únic i em faig un plat de pasta.
I ja en tinc prou.
Pot ser que durant aquella tarda tinguem molta necessitat de dolç.
Molta més gana, també.
Exacte,
no?
Molta més gana, també. Encara que sembli que al principi aquell plat de pasta t'atipa més que el pollastre a la planxa, però el pollastre a la planxa amb unes bones verduretes o el que sigui et sosté millor després. Val? Dormir bé també és important, reduir l'estrès, que n'hem parlat diverses vegades, i això, si ens agrada la xocolata, escollir opcions amb percentatge de cacau alt i poc sucre.
I menys sucre, molt. Per tant, la clau és entendre què estem menjant i també el per què, no?
Exacte.
I així ens sentirem millor.
Exacte, perquè tornant a la metàfora del jardí que hem utilitzat aquest any unes quantes vegades, diríem que el cacau podria ser com un nutrient molt interessant pel nostre jardí, val? Però, clar, si tenim el jardí cansat, el jardí estressat, el jardí desequilibrat, clar, no podem esperar que donant-li aquesta rajola de xocolata o aquest nutrient s'arregli tot això.
No, està
no?
clar.
Hem d'arreglar altres coses, doncs el que dèiem, si tenim males herbes, si tenim inflamació, si tenim cansament, si no dormim bé, hem d'arreglar les altres coses i llavors, si mengem una miqueta de xocolata de qualitat, és a dir, aportem aquest nutrient, és interessant, però no depenem emocionalment d'ell, perquè ell sol no ens solucionarà tot el problema.
Per tant, amb quina idea t'agradaria que avui els oients es quedessin, Natàlia?
Sí, doncs avui m'agradaria que es quedessin amb una idea molt simple, que a vegades, encara que el cos ens demani dolç, en realitat no tenim gana de dolç. El que tenim ganes és de dormir una miqueta més, de tenir la vida una mica menys estressada, de anar amb una mica més de calma, de tenir un moment de pausa. Llavors, si nosaltres aprenem que el nostre cos moltes vegades ens demana dolç perquè li passen altres coses i ens deslliurem del sentiment de culpa, doncs és molt més fàcil donar-li la volta, cuidar-nos, dormir millor, menjar millor, i llavors dir, doncs ara sí que vull el trosset de xocolata, i te'l prens, però amb molt més control, diríem.
Bona reflexió, no hauríem d'aprendre, perquè la teoria ens la sabem, després no sabem posar-ho a la pràctica, però molt bona aquesta reflexió final.
Clar, perquè en el fons la salut no és anar-nos prohibint aliments o coses constantment, sinó és entendre què li està passant al nostre cos, quines senyals ens envia i què ens està dient, perquè a vegades no és un missatge directe, sinó l'hem de saber...
Interpretar, no?
Interpretar i llegir,
sí. Molt bé, doncs una mica de xocolata i no passa res.
No passa res.
Gràcies, Natàlia.
Bona nit.
Bona nit.
Un bon tros de xocolata i un bocí petit de pa són la solució més bona per berenar. El pa sempre allarga massa, la xocolata fa curt i així el compte de la vella mai no surt. Però si no surt el compte, tant se val que res no hi ha com el pa i la xocolata per berenar. Thank you.
dels ignorants. Catalunya Ràdio, amb Marta Romagosa.
Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. Tres dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Te reto a una semana entera, sin carbohidratos, para quedar irreconocible.
Si tendría que bajar 5 kilos de grasa en un mes, lo primero que haría es entrar en un déficit calórico.
El menú del caníbal, el perill de les dietes restrictives per aconseguir cossos extremadament prims.
Perquè hem d'estar feliços i sentir-nos bé amb el nostre cos sense sucumbir a la dictadura d'aquests cossos hiper-extraprims, que aquests no són sants.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les 2.
I a partir de les 3...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Com més evolucionat és el magma, més silici i més volàtils té, les erupcions són més explosives i més grosses. És el cas del Vesuvi.
Aquest diumenge, el vulcanòleg català a Roma, Ivan Sunyer.
Una entrevista vas aconseguir.
Sí, no em van agafar. I en aquest moment va ser que vaig dir, saps què? El planeta no està tot en crisi al mateix temps, però tant hem de marxar.
És a dir, la mirada és global.
Clar.
El divan, el valor de la conversa.
El canvi climàtic ha sigut sempre oscil·lacions del planeta, per un munt de factors, la humanitat està accelerant aquest canvi. Que hi ha canvi climàtic és obvi.
Aquest diumenge a les 9 del vespre.
3 minuts i 3 quarts d'una de la matinada aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. El 932017474 ens truca la Maria des de Girona. Bona nit.
Hola, bona nit. Mira, sobre aquesta senyora que parlava del xocolata... Les conclusions finals suposo que tothom les podria assumir, però el que sentia que parlava, tot i que ja havia començat, només parlava de la xocolata, del cacau n'ha parlat i de les seves propietats.
Sí, del cacau i la xocolata, la diferència entre el cacau i la xocolata. Ah, exacte, sí, sí.
Val, doncs és que, esclar, jo crec que ens hem d'oblidar una mica tot això de si la xocolata té el 70 o 80 o el que tingui. La xocolata ha estat sotmesa a un torrat i a una barreja amb sucre i molts dels nutrients que té el cacau ja no hi són.
Exacte, això sí, és el que deia. Sí, sí.
És que jo he empalmat ara...
Ah, doncs mira, demà te'l pots baixar perquè al principi em parla de les flavonoides del cacau...
A les conclusions no hi surt que en preferència la gent que mengin cacau i no xocolata. Saps què vull dir?
Sí, l'última frase no ho ha dit. Sí, sí.
Bueno, si ho he dit al principi, va, però les conclusions això no hi és. I bueno, tot el rato que sentia que parlava de la xocolata, trobo que té massa preferència la xocolata, quan en realitat és una cosa ja una mica perduda, perquè els antioxidants estan quan el cacau és viu sense torrar.
Correcte, sí, sí.
Doncs és la meva manera de veure-ho.
Perfecte, doncs gràcies per dir-ho, Maria. Gràcies.
Molt bé.
Que vagi bé.
Igualment.
Bona nit.
Adéu.
Un altre missatge que ens ha deixat el WhatsApp del programa, la Maria Cinta, i és una denúncia, et diu, el 16 de maig vam anar a urgències a Manresa a les 11 del matí per atendre un senyor de 90 anys amb insuficiència renal. Tenia aigua als pulmons i una infecció al peu. Li van fer una analítica i una radiografia al peu i ens van donar els resultats a les 7 de la tarda.
Una doctora va passar i ens va dir que s'havia de quedar ingressat. A tot això, ell no havia dinat i li vaig comentar a la infermera i li van portar un iogurt. Vam seguir esperant, però no va passar ningú. Quan acaba el canvi de torn, vam preguntar si podíem marxar o ens havíem de quedar. Em van dir que jo podia marxar. A tot això, eren les 11 de la nit. A les 2 de la matinada van portar el senyor cap a casa, molt enfadat per l'atenció rebuda. Aquesta és la denúncia que han fet a través del WhatsApp del programa. Ens truca la Constança, al 93-207474, des de Terrassa. Bona nit.
Hola, bona nit a tothom. No, que estàvem parlant de la xocolata i que és molt bo el cacau, no? Uh-huh. Perquè jo dic que amb les tabletes, es veu si és de 90, si és de 80, si és de 70. Però amb el cacau jo vaig comprar i no posa de quin grau té.
No, perquè el cacau ho té tot. És la xocolata la que porta un tant per cent de cacau.
No, però...
Si és cacau pur, és cacau pur.
Però el cacau també n'hi ha de més bo i més... També hauríem que saber... Vull dir, jo vaig comprar un que em semblava que no era... Que era barreja, que no és ben bé cacau.
Ja, aleshores aquí ja no sé què dir-te.
I llavors, a veure si algú sap quina...
Quins tipus de cacau hi ha i si també hi ha un tant per cent en els cacaus, no?
Això. I a veure si contesten això que vaig preguntar ahir, que per què enterren en el Sant Pare,
amb el Papa
de Roma, amb tres taüts.
Sí, encara no ens ho han dit. A veure,
que m'agradaria. I després també vaig, l'altre dia que vau parlar d'un animalet que es diu Isar.
Sí.
Em sembla que van dir Isar.
Sí.
I tampoc me vaig quedar... No m'he quedat a sense saber quin és.
Quin tipus d'animal és? És com un cabirol, per entendre'ns. Un tipus...
Un què?
Un cabirol. Com...
Ah, un cabirol.
Sí. Però...
Bueno.
Sí. Mira, havies vist Bambi quan eres petita? Quan eres més jove?
Havies què?
Bambi, la pel·lícula. Bambi.
Ah, sí.
Doncs una cosa així. D'acord?
D'acord.
Molt bé, Constança.
Gràcies. Bona nit a tots.
A veure, en Joan, des de Lleida, ens ha fet una pregunta que, com que era una pregunta que tenia data de caducitat, hem hagut d'anar a buscar la resposta immediatament. Què era? Perquè ens ho ha deixat al WhatsApp. Avui hem vist això. En Joan diu, volia saber quina celebració hi ha preparada per si l'equip femení del Barça de futbol guanya dissabte la Champions a Oslo. Clar, he pensat... O ens ho diu algú o contestem nosaltres, que hem anat a fer la consulta als companys d'esports, i ens han dit que sí, que hi ha previst, si les noies guanyen la Champions dissabte a Oslo, hi ha previst un acte de celebració diumenge a les 5 de la tarda a Maria Cristina, a Barcelona, però això sí, ens han deixat clar que no serà cap rua. Això és així. Joan, dit això, que m'apreta la Sílvia Comet, que ens vol dir què hem de fer aquest cap de setmana. Vinga.
Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
Divendres és el dia en què us recomanem sèries de cara al cap de setmana. Per tant, a veure què es treu de la màniga la nostra recomanadora oficial, Sílvia Comet. Bona nit.
Hola, Marta, què tal? Bona nit.
Va, Sílvia, què tenim de bo aquesta setmana?
Avui la cosa va de lladres, i no només lladres d'objectes. Alguns també s'atreveixen fins i tot amb robar identitats. Parlarem de dues sèries que tenen en comú una cosa, també, que no és lo mateix robar un pobre que un ric, això segur. I comencem amb una sèrie que acaba de completar la segona temporada. És Vicios Ocultos.
No one would ever suspect a guy like me.
How are the kids?
Oh, they're fine.
Wife?
Ex-wife.
Well, I gotta deliver some bad news. You're fired.
What? A paper shadow
in a house of stone. Sembla mentida, però és que fa gairebé una dècada del final de Mad Men, una sèrie icònica que va convertir l'actor Jon Hamm en una gran figura de la tele contemporània, amb el seu paper de publicista moralment ambigu, faldiller, misògin i l'elegància en persona, que estava ambientada als anys 50, 60 i 70. Ja que hi soc, aprofito per recomanar aquesta sèrie, Mad Men, si no l'heu vist, perquè val moltíssim la pena. Però ja he dit que avui això aniria de lladres, o sigui que canviem d'escenari. Parlem de Vicios Ocultos, cultos. Aquí ens hem d'imaginar un John Hamm de l'actualitat. Va cap als 50 anys, que és la seva edat real. Aquí es posa en la pell d'Andrew Cooper, conegut com a Coop. A l'escena inicial de la sèrie el veiem als peus d'una escala d'una mansió. Està recuperant la consciència envoltat d'un bassal de sang. Mentre intenta fugir del lloc de l'incident, com a espectadors ens preguntem què li pot haver passat. Ha caigut per les escales? No ho sabem. Aleshores, fa un salt en el temps i comencem a conèixer la seva història. El Coop és un pare de família que adora els seus fills, tot i que la seva feina comporta que sigui un pare una mica absent. A nivell professional, és un gestor d'inversions de fons molt exitós, que es relaciona amb un grup d'amics i veïns igual d'exitosos que ell mateix. De fet, el títol original de la sèrie és Your Friends and Neighbors, els teus amics i veïns, i aquest títol té tot el sentit del món. Al Coop li encanta la seva vida de luxe, juga al golf en un club selecte, condueix un cotxe dels que es fan mirar, assisteix a festes a cases de somni, tot plegat compensa aquesta part personal que li falla una mica. El Coop s'acaba de separar, la seva dona l'ha deixat pel seu millor amic, ara ell ha de viure en un pis de lloguer i la majoria dels seus ingressos van a parar, doncs, a la seva família. Tot i això, encara pot mantenir el seu estil de vida de ric, diguéssim. De sobte, les circumstàncies canvien, no revelaré el per què. Se li comencen a acumular les desgràcies i al final es queda sense feina. Però les despeses no paren de créixer. Què podria fer perquè el seu entorn no descobreixi que està en fallida? Doncs ja us ho podeu imaginar. Aprofita les relacions socials i les reunions amb els seus amics per saber quan no seran a casa i per començar a robar objectes de luxe, que sempre són coses que els seus veïns i amics, que són tan desmesuradament rics, doncs no trobaran a faltar. Joies, primeres edicions de llibres, i lògicament s'enreda amb personatges poc desitjables per vendre tots aquests objectes robats.
Clar, ja m'imagino que no ens diràs si l'acaben descobrint, però són robatoris d'aquells ben planificats a l'estil Ocean's Eleven o alguna cosa per l'estil, potser?
La gràcia de la sèrie és que, tot el contrari, hi ha molta atenció quan roba perquè és que ell no és un lladre, no sap robar. És més aviat maldestre i realment corre molts riscos. Però va fent i, com l'experiència és un grau, aconsegueix objectes bastant valuosos. El problema és que els compradors del que roba, lògicament, són una mica perillosos. En paral·lel, anem veient com evoluciona la seva part més personal i emocional. La seva exdona és psicòloga i el coneix molt bé. Sap que alguna cosa no rutlla i ella té un grup d'amigues riques, que són les dones dels amics d'ell, que acabaran complicant-li molt la vida. Aparentment és un thriller lleuger amb diverses trames vinculades a la família i els veïns del protagonista, però té un fons de sàtira sobre la decadència de les classes benestants i com poden arribar a ser de ridícules. I ell, de fet, acaba odiant tot allò que abans adorava, el luxe, l'ostentació i, sobretot, la superficialitat dels seus amics i veïns i les persones que viuen obsessionades amb les aparences. Així que també hi ha una mena d'autoexploració de la seva pròpia vida anterior i, d'alguna manera, prendre coses a persones indesitjables és com una mena de revenja i el satisfà més que no pas treballar en el món de les finances, perquè, a més, descobreix que el risc li encanta.
I la segona temporada, Sílvia, segueix una mica la mateixa línia?
Sí, i incorpora una trama que ben bé es podria titular No tots els rics són igual de tontos. I aquí apareix un nou veí, un ric superric i fatxenda a l'estil del Gran Gatsby. Coop decideix entrar a robar a casa seva. Comet un gran error, deixem-ho així. I en aquesta segona temporada, a més, es posa en evidència que el Coop ja té una edat. Aquesta trama deixa moments bastant còmics, perquè entrar a robar amb una crisi de ciàtica no és el mateix que salti per una finestra una persona de 20 anys. El gran encert de la sèrie és, sens dubte, el protagonisme de John Hamm. Coop és carismàtic, irònic i també contradictori. Un home que es mou entre la lucidesa i l'autoengany i que a poc es va enfonsant. És un actoràs i, com sempre, està magnètic. I en aquesta segona entrega també s'incorpora al repartiment James Marsden en el paper del veí fastigosament ric. Si heu vist Paradise, de seguida el reconeixereu per la seva interpretació del president dels Estats Units. Les dues temporades de Vicios Ocultos les heu d'anar a buscar a Apple TV.
Molt bé. Anem ara per la segona sèrie. Aquí de quin tipus de robatoris estem parlant?
Aquí també roben objectes i diners, però això no és el més important. La sèrie és Ripley.
You're a very hard man to find. No address, phone, office.
Tom. Where's Tom?
Tom Ripley.
Thomas Ripley.
I like the name.
Tom what?
Ripley.
Una nova adaptació sobre el personatge de Tom Ripley en format de sèrie que parteix del mateix material literari de Patricia Highsmith, però aconsegueix una cosa poc habitual, convertir una història coneguda en una experiència completament nova. En la pell de Ripley s'hi han posat Alain Delon als anys 60, Dennis Hopper als 70, però potser la pel·lícula més coneguda és la de l'any 99, El talent de Mr. Ripley, que protagonitzaven Matt Damon, Jude Law i Gwyneth Paltrow, i que segur que recordareu perquè era tan aterridora com lluminosa i colorista. Aquí el nou Ripley ens porta a l'altre extrem. La sèrie, com les pel·lis, segueix Tom Ripley, un estafador de poca volada, però una gran intel·ligència, que rep l'encàrrec de viatjar fins a Itàlia per convèncer el fill d'un milionari que està vivint allà la Dolce Vita i el pare vol que torni a casa. Però això només és el punt de partida. El que desplega la sèrie és una immersió lenta i inquietant en la ment d'un personatge que viu de la mentida, la suplantació i l'ambició. Deia abans que la peli de Minghella és lluminosa, ambientada en una Itàlia meravellosament divertida. Aquesta nova versió de Ripley, en canvi, està rodada en blanc i negre i això li dona un aspecte fosc a una història fosca. La falta de color intensifica el suspens, molt a l'estil Hitchcock. Les imatges d'Itàlia, els carrers, els monuments, tenen una fotografia meravellosa, però alhora sinistra. Ens fan percebre en tot moment que Ripley és igual a perill.
I en aquesta ocasió, qui hi ha davant i darrere de les càmeres? I sobretot, Sílvia, qui interpreta Ripley?
Impossible haver triat millor el protagonista. És Andrew Scott. Si heu vist la sèrie Fleabag, segur que us en vau enamorar pel seu paper de sacerdot sexy. Aquí el veiem en una interpretació totalment diferent. Un Ripley macabre des del primer moment. A la primera escena ja es preveu com de recargolat podrà arribar a ser la seva inexpressivitat, els somriures, les mirades i la seva aura de misteri glaça la sang. Com sempre, quan es fa una versió en forma de sèrie d'una gran pel·lícula, la pregunta és, calia? Doncs, efectivament, potser no calia, però els capítols permeten donar una visió més àmplia d'aquest estafador amb imatges que tenen a veure amb el seu passat i les seves pors, cosa que dona un punt de vista una mica nou sobre aquest personatge ja conegut. Igual que a les pel·lícules, es posa sobre la taula com poden ser de cruels els rics amb persones que no són de la mateixa classe social, com si fossin la seva família, això a priori, mentre els fan servir, clar, però quan ja perden la utilitat, els fan fora de la seva vida. I en aquest cas, la víctima d'aquesta situació és Ripley. També hi ha un altre aspecte interessant, no vull dir que sigui bo, només que és interessant, que suposa un canvi, i que és l'actualització. Introdueix al repartiment un personatge no binari, interpretat per Elliot Summer, descendent del cantant Sting. Això d'actualitzar no sempre surt bé, i a Ripley jo crec que no calia, però la veritat és que tampoc li fa cap mal. I completa el repartiment Dakota Fanning, a qui hem vist recentment a la sèrie Su peor pesadilla, que també vam comentar ara fa unes setmanes. El creador d'aquesta nova versió de Ripley és el cineasta Steven Zaillian, oscaritzat per la llista de Schindler al millor guió adaptat, i aquí també exerceix de guionista, director i productor executiu. És una sèrie de ritme pausat, fidel a l'esperit de la novel·la i que té una lectura més psicològica i bastant més tètrica que la pel·lícula que sempre ens ve al cap quan parlem de Ripley, que és la de finals dels 90. Té 8 capítols i la trobareu a Netflix.
Doncs avui, sèries amb lladres, Vicios ocultos i Ripley la setmana que ve. Més propostes. Gràcies, Sílvia, bona nit.
Fins la setmana que ve.
Doncs, com sempre, prenem nota d'aquestes recomanacions i busquem hores, minuts, per poder veure tot el que ens recomana la Sílvia cada setmana. Però aquesta del John Hamm... mira que la de Vicis Ocultos, aquesta em sembla que acabarà caient. Va, que arribem a la una de la matinada, abans d'anar a veure cap sèrie, escoltarem les notícies de la una, i després no anirem a dormir. Serem aquí fent la segona hora de la nit dels ignorants i diem-vos bona nit quan truqueu al 93-201-7474. Fins ara.